Bon dia, benvinguts al Fem Salut. Avui el nostre programa parlarà sobre un mètode per gaudir d'una millor salut. Es tracta del mètode Tokay. Per fer-ho, tenim al darrere el fil telefònic a la doctora Carla Estivill i al doctor Eduard Estivill. Amb ells tindrem una conversa que esperem que sigui d'allò més interessant.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la intro, Fem Salut torna una vegada més com a espai mensual de salut d'aquí de la nostra casa de Ràdio Falset. Avui, darrere del fil telefònic, com heu sentit fa un moment que deia la Clàudia, tenim a la doctora Carla Estivill, ella és doctora en Ciències Químiques i Fitoterapia, i el doctor Eduard Estivill, que és llicenciat en Medicina, neurofisiòleg, pediatre i especialista en Medicina de la Son. Amb ells volem parlar una estona d'un llibre que acaben d'editar fa tot just un mes i poc, és el mètode Tokay, i és un mètode que, si l'apliquem ben aplicat, ben segur que pot ajudar una mica que gaudim d'una millor salut tots plegats. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
Bé, si et sembla, comencem, Carla, amb tu. Per començar, el llibre, a mi em va fer molta gràcia, especialment perquè sóc l'infermer de la Torre de l'Espanyol i això, evidentment, et fa una gràcia especial quan llegis la primera pàgina i comença parlant d'un avantpassat vostre de la Torre de l'Espanyol que, igual que molts dels ancestres, sobretot de l'àmbit rural, tenia una certa rutina que una mica és la que serveix per donar introducció al llibre, no?
Sí, nosaltres ens serveix molt com a exemple, però és que a més amb especial carinyo poder-ho explicar amb vosaltres, perquè aquesta persona que expliquem a la primera història és de la Torre, perquè el doctor Estivill, el meu pare, és fill de la Torre i ell ha vist tot això i a nosaltres ens serveix com una inspiració, així que també us ho hem d'agrair i hem de recordar com a societat, no?, que aquests ritmes més en resposta amb la naturalesa respecten molt més els ritmes biològics que expliquem en el llibre, aquests ritmes circadiaris, aquests rellotges que tenim en el nostre cos i que han de respondre més en aquests ritmes naturals en comptes de les pressions socials, els ritmes laborals i tan intensos que passen per sobre actualment, no?
Seria una mica el que abans els nostres avis s'aixecaven ben d'hora, agafaven normalment la mula i el carro, no? I una mica agafaven camí per, junt amb la llum del dia que anava arribant, arribar a la feina i després, quan acaba el cap de tot el dia, no? Fent el procés invers, no? Una mica seria aquesta, no? La qüestió.
Sí, així és exactament tal com ho expliques i tal com t'ha explicat la Carla. De fet, el posem no només per honor als nostres ancestres, perquè ens sentim molt orgullosos d'on venim, sinó també perquè és un exemple claríssim del que expliquem en el llibre. Fixa-t'hi que parlem de rellotges, és a dir, d'estructures que hi ha en el nostre cervell i en el nostre cos, que el que fan és, tal com t'ha dit la Carla, regular els nostres ritmes circadiaris. Circa diaris vol dir a la vora d'un dia, i són totes les coses que passen al nostre cos que es repeteixen cada 24 hores. Ara hem descobert moltíssimes coses, com per exemple que no només es repeteix el dormir a l'estar despert, sinó també la fabricació de substàncies, hormones importantíssimes, com és la melatonina per la nit, i el cortisol, en canvi, el tenim molt alt de matí. Hormones com la insulina. També altres situacions, com per exemple la gana. Sabem que tenim gana una hora determinada, tenim sacietat en una hora determinada, i això està en funció d'aquests ritmes biològics. I com que el llibre parla precisament d'aquestes estructures en el nostre cos, també present en tenim una al nostre intestí, que és el que regula precisament quan hem d'anar al lavabo. Mm-hmm. I tot això doncs forma part d'aquests rellotges que en japonès el rellotge es diu Tokay. Per això el llibre es diu Tokay, és com Okay, però amb una T davant. I és un petit homenatge a la cultura ancestral ancestral del Japó, sí. Perquè el que fa és precisament els japonesos ja fa molts anys que van saber que hi havia aquesta, bueno, aquesta harmonia entre el cos i la naturalesa que feia que la nostra salut fos important.
De fet, la societat japonesa, possiblement la d'aquí també envelleix força, però no és només l'envellir, sinó també envellir en qualitat, amb qualitat de vida, que és el més important. No és donar anys a la vida, sinó donar vida als anys, no? Una mica seria aquesta la filosofia que crec que tots hem de buscar. Però evidentment està clar que tots aquests rellotges biològics, no?, influeixen en moltes facetes de la nostra salut, no?
Sí, sí, realment és un cuidado transversal de la nostra salut, no? El cuidado d'aquests rellotges interns que ho fem amb tots els hàbits correctes que hauríem d'estar fent durant el dia. Aquests hàbits externs són les cordes que estem donant en els nostres rellotges. Això ens propicia, evidentment, el dia a dia, doncs, tal com posem en el titular del llibre, no? Més optimista, hi ha optimisme, energia, són aquesta capacitat d'estar pues, alerta durant el dia i poder dormir bé, no? Tenir els ritmes de l'alimentació, de la gana, de la sacietat ben controlats, el ritme metabòlic també controlat, i el dia a dia, doncs, això és una manera d'optimitzar, de ser més eficients i de sentir-nos molt energètics. Ara, tal com comentes, a la llarga, què significa això? És una manera de tenir un envelliment molt més saludable, evitar la malaltia en general. Avui en dia sabem que aquesta especialitat que és la cronobiologia està molt associada amb malalties com, per exemple, un baix sistema immunològic, està també associat amb alguns tipus de càncer, amb l'obesitat, la diabetes, cardiopatologies, i això és el que hem d'anar en compte, no? des de ja mateix cuidar els nostres ritmes circadiaris per evitar la malaltia i tenir un envelliment al màxim saludable possible.
A la vida no tots som iguals, per sort, no? I aquest fet també condiciona una mica els nostres ritmes biològics. De fet, quan llegeixes el llibre, te n'adones de que... Bueno, no te n'adones, te poses una mica en situació, no, de on estàs tu, no, situat, perquè hi ha com a dos tipus de persones clarament diferenciades i un tercer que seria una mica 50-50, no? Una mica seria els mussols i l'osa que comenteu al llibre, no? Una mica seria... Aquesta és la manera de ser de les diferents persones que al llibre es veuen reflexades.
Així és. És a dir, tal com t'ha explicat ja al començament la Carla, tenim un grup de cèl·lules, la més important, que està en el cervell, que és el nostre rellotge que dirigeix tots els ritmes de l'altre cos. Però com tots els rellotges del món, li han de donar corda, i la corda és precisament els estímuls que venen de fora. T'hem explicat molt bé que la corda que rebia el besavi era la corda que venia de la naturalesa. Era la llum, la foscor, l'exercici, la feina, el menjar de proximitat, perquè jo recordo que esmorzava molt bé, o m'explicava, jo ho veia això en l'avi, esmorzava molt bé, dinava una mica menys i sopava molt poquet. Això, tot això és posar els rellotges en vora. Però també, tal com t'hem explicat, aquest rellotge que tenim a dins del cervell, si nosaltres tanquem una persona a dintre d'una cova i deixem que faci el que vulgui, veurem que ell hi ha estones que dorm, estones que està despert, estones que té gana, estones que no té gana. És com si el rellotge ja tingués el seu propi ritme, la seva pròpia corda. Aleshores, també s'ha descobert que aquest rellotge, quan els humans ens regim precisament per aquest rellotge, hi ha uns que tenen el que en diem predomini nocturn. Vol dir que aquest cervell està programat per fer-nos dormir de nit i estar despert de dia. I normalment la franja de que ens fa dormir és al voltant de les 10-11 de la nit fins a les 7-8 del dematí. Però hi ha gent que això ho té lleugerament desplaçat, o cap endavant o cap endarrere. M'explico. Els que s'aixequen, per exemple, a les 8, però que tenen aquest desplaçament del seu hora de dormir, és a dir, que tenen més tendència a estar millor cap a la nit, és el que els diem els nocturns o els mussols. són les persones que a les 8, 9 de la nit es concentren, poden fer feines perfectament. En canvi, si tu els hi poses una reunió a les 9, 10 del matí, doncs no rendiran igual. En canvi, n'hi ha l'altra banda, que és un 20% a cada banda, que el que fan és el contrari, és a dir, són gent que a les 7 del matí estan com una moto, ja ho tenen tot a punt, comencen a funcionar, poden rendir perfectament a la feina, ara a les 9 de la nit no els hi demani res perquè ja no poden més. Això és el que se'n diu el cronotip. I en el llibre hi ha diferents tests per saber, primer de tot, com és la nostra salut cronobiològica, que vol dir com són els nostres ritmes, si els nostres ritmes d'hormones són correctes, de son és correcte, etc. Però també hi ha tests per saber si som més nocturns o si som més diurns. I això és molt important, perquè no només pel fet doncs, de saber-ho o de curiositat, no? Sinó pel rendiment. Avui dia ja tenim molta informació de que les persones que són nocturnes i els hi fas fer un treball precisament a primera hora del dia, tenen més errors, tenen més malalties, tenen més dèficits o s'equivoquen més vegades. Imagina't tu un infermer, com per exemple tu, que ets nocturn i en canvi et fan entrar a les 6 del matí al primer torn. Clar, a tu et costarà moltíssim, perquè segurament a la nit no hauràs anat a dormir fins al voltant de les 12 i la 1, que és lo normal en una persona nocturna. Si a les 6 has d'estar treballant, hauràs dormit molt poques hores. Això vol dir que tindràs més dificultats a fer la teva feina al dematí. En canvi, si ara ja ho estem fent amb grans empreses, que és assessorar, i parlem de Mossos d'Esquadra, d'infermeres, de bombers i bomberes, de tots aquests grans col·lectius que poden fer feines de risc, que han de fer torns o han de treballar alguns al matí, alguns a la nit, adaptar-los en el seu cronotip. És a dir, si una infermera de l'hospital saps que la seva manera de funcionar és nocturna, doncs li ofereixes un lloc a la nit i rendirà molt bé. En canvi, si ho fas al revés, doncs no anirem bé. I per últim, el més espectacular és coses que també està fent la Carla amb els esportistes, que potser t'ho pot explicar ella en quant a rendiment, Carla.
Sí, exacte. El rendiment esportiu també té un ritme biològic que va variant durant el dia, no? I ja sabem que el rendiment varia i de forma molt accentuada, és molt curiós, perquè les persones matutines, les que pel matí ja estan en marxa i poden fer molta activitat des de bon matí, l'activitat física el millor moment és sobre les 11-12 del matí, i en canvi les persones nocturnes no és fins a les 5 de la tarda que no estan en el seu millor moment físic, no? I realment això a l'hora de programar competicions, per exemple, és una base que s'ha de tenir en compte, no? Actualment no està en compte, però això seria molt novedor per als equips més pioners que ho poguessin tenir en compte.
El que passa que en aquest sentit, com que el que és la cursa o el que sigui, doncs ja ho fiquen doncs qualsevol persona, i per exemple quan fan aquestes coses tan llargues d'ultres de muntanya i tot això, doncs ja comences sí. Ja comença sí. Sempre
bueno,
a primera hora del matí.
Sentit, clar, bueno, això és una mica més específic, però en aquest sentit també es distingeix el que és a l'esport de força i a l'esport de resistència. L'esport de resistència sempre és molt millor des de bon matí, i a l'esport de força és més punter a les hores que et comentava abans. Uh-huh. També és veritat que, clar, els horaris de competicions hi ha altres coses que passen per davant, com els horaris de televisions o els horaris de les instal·lacions de cada club, i evidentment això priva bastant. Però bueno, això es coneix científicament, sí, sí.
Uh-huh. De fet, cadascú de nosaltres també hi ha una cosa que al llibre també va sortint, que és que tenim uns horaris i tenim unes obligacions, no? I això, pues, evidentment, ens marca una mica tant els temes familiars com laborals, no? Això de vegades sí. Fa difícil que ens adaptem a aquests ritmes, no? Estic pensant, per exemple, en la gent en horari nocturn, no? Que estàvem comentant, no? Com se'ls pot ajudar amb aquestes persones? Perquè té que ser complexe, no? Una mica, pues, gestionar aquesta situació.
Mira, primer de tot hem d'entendre d'allà on venim, és a dir, per què aquesta gent que ha de treballar de la nit doncs té més problemes per dormir. Per això, prèviament, hem d'explicar el següent. Hem dit, i això ja ha quedat clar i penso que tothom ens ha entès, que aquests rellotges necessiten que li donin corda perquè funcionin bé. Hi ha una corda que és la corda interna, la pròpia, la que porta el seu propi rellotge i que ja cada 24 hores va canviant. Després hi ha la corda externa, la millor, que és la de la llum i la foscor, és la del besavi. Aquesta era excel·lent, aquesta corda, perquè feia que el besavi funcionés totalment d'acord amb el seu entorn i la seva naturalesa. I després hi havia l'última corda, que és la que ens han distorsionat, és la corda que, d'alguna manera, doncs, no podem controlar les persones, que és la corda social. És a dir, quan ens diuen que les escoles han de començar a una certa hora, que acaben a les 6 de la tarda, que hem d'anar fent una sèrie d'activitats que no tenen res a veure amb el que li va bé en el nostre cervell, com per exemple l'oci, anar a sopar unes hores, altíssimes hores de la nit. Tot això són realment cordes externes que no ens ajuden gens per poder posar aquests rellotges en vora. I com que els éssers humans necessiten precisament treballar de nit, per què? Doncs perquè la nit d'alguna manera es fan moltes coses que necessitem per la vida de les persones, com les infermeres, com els bombers, com moltes altres professions, doncs aleshores ens han obligat a que els humans treballem de nit. Amb aquesta corda social hem de reivindicar una cosa, i és que nosaltres, els especialistes en son i en cronobiologia, estem totalment en contra de lo que seria els canvis horaris, perquè ens fan anar a dormir més tard, perquè hi ha llum fins més tard, per exemple, aquest que ens han fet ara és nefast, i escurcen les hores de son. I també voldríem que tindre algun polític valent, que és igual de quin color fos, però que decidís d'una vegada per totes fer-nos més europeus. I més europeus vull dir que ens donguessin els horaris que tenim a la resta d'Europa. I parlo de Portugal, parlo d'Itàlia, no estic pensant en Alemanya. I aquests horaris han de ser canviats tots de cop. Tots de cop. Vull dir que les escoles haurien de començar a 8:15 del matí, haurien d'acabar a 3:00 de la tarda, a 5:00 els nanos haurien d'arribar a casa després dels extraescolars, a 6:00 hauria d'estar tothom a casa per sopar al voltant de 8:00 i poder anar a dormir a 11:00 de la nit. Això seria ideal. I aleshores ja, parlant concretament de la gent que treballa a la nit, hem de dir que mai, mai el cervell humà estarà programat per dormir de nit amb la mateixa qualitat que fer-ho de dia. A la gent que heu treballat de nit, que feu guàrdies, que n'hi ha moltíssima gent, doncs saben que a la nit, si treballen a la nit, de dia no dormen igual. Són gent que dormen menys hores, dormen 5-6 hores, no sempre és de la mateixa qualitat. Ja si, a més, han de seguir algunes obligacions de tipus familiar, com per exemple una infermera que surti a treballar a 7:00 i va després espera per anar a comprar, porta el nen a l'escola, és a dir, tot això distorsiona els horaris. Aquesta gent, realment, la gent que treballa de nit, que la necessitem i que els adorem, perquè és que si no, la societat no funcionaria, realment doncs tenen més possibilitats de tenir cronodirrupcions, és a dir, alteracions del seu ritme. Aquesta gent té més problemes intestinals, les dones tenen més problemes amb les hormones, problemes amb la regla, problemes quan arriben a la menopausa. És a dir, tenen problemes de més obesitat, més diabetes, problemes de depressions, problemes d'alguna manera també d'irritabilitat. I això, clar, no ho podem canviar, perquè aquests rellotges externs no els podem transformar en rellotges que puguin dormir de dia i estar desperts de nit, com seria el d'un ratolí. I només tenim petites mesures, com per exemple aconsellar-los que quan surtin al dematí de la feina vagin el més ràpidament possible a casa seva a dormir, que es posin unes ulleres de sol ben fortes perquè no els hi entri la llum, que intentin treballar amb molta llum quan estan al seu lloc de treball nocturn i també algunes coses d'alimentació. Tot això ho expliquem en el llibre i per això són les recomanacions que donem en el Tokei.
Uh-huh. D'això volia parlar. A la part final del llibre tracteu una mica quins són tot un seguit de recomanacions que s'englomenen en 5 hàbits a millorar una mica pues, perquè puguem aplicar aquest mètode Tokei de la manera correcta, no? I el primer punt parla una mica de la rellevància, de la importància d'un bon despertar, no? Explica'ns una mica, Carla, què tenim que tenir en compte a l'hora de despertar, per exemple, El despertador, per exemple.
Sí, nosaltres, sí, efectivament, durant tot el dia doncs, tenim totes aquestes eines que ens poden ajudar a sincronitzar bé aquests rellotges. Són aquestes informacions externes. Efectivament, la informació més important és la llum, l'exposició a la llum durant el dia i la foscor durant la nit. Llavors, en el, quan ens despertem, la informació que rep el nostre cervell amb la llum és la primordial per marcar aquest ritme, aquest rellotge que és moment de despertar, moment de... Clar, fisiològicament passen moltes coses, no? És moment de deixar de sintetitzar, de fabricar la melatonina, que és la hormona de la son. És moment de sintetitzar el cortisol, de preparar-nos durant el dia. I tot això és gràcies a la llum que ens exposem. Uh-huh. Podem aprofitar per utilitzar aquests despertadors que en comptes de ser de soroll, perquè un despertador de soroll estem molt acostumats a fer-lo servir, però de fet és una manera d'interrompre el son de forma brusca. Nosaltres recomanem l'ús de despertadors de llum perquè la pròpia llum natural és el que ens permet produir un despertar natural. I a part d'això, exposar-nos a la llum natural pel matí és la recomanació més important, podríem dir.
Mm-hmm. També hem de tindre en compte que hem de fer un bon esmorzar.
Sí, això hem de seguir una mica aquests... Bueno, aquestes idees del coneixement popular, no? Saps que es diu que hi ha que esmorzar com un rei, hi ha que dinar com un príncep i, en canvi, sopar com un pobre.
Aquí, aquí també diem que seria una mica com aquells dels de paüls que obren abans la boca que els ulls, per entendre's.
Molt bona aquesta, molt bona.
Que xula.
Sí, sí. És que és així, és a dir, el cos està preparat perquè necessita una energia important al dematí. Però per fixa-t'hi per què, que això també ho expliquem en el llibre. Ara que està tan de moda això de l'ayuno intermitente i que tothom parla de que és una forma de primar i perdre pes, bueno, això ja està inventat des de fa molts anys. És a dir, fixa-t'hi que en castellà i en anglès igual, el primer àpat que fem al dematí té un nom molt clar, que és desayuno. És a dir, trencar, en anglès és breakfast, vol dir trencar el dejuni nocturn. Per això aconsellem que els horaris de menjar siguin a les 8 del matí, a la 1 del migdia i a les 8 de la nit, per després poder tenir una pausa nocturna ben llarga, que seria fins a les 7 del matí de l'endemà, perquè així tot el sistema de l'estómac, dels intestins, els rellotges que controlen això, puguin descansar, i no només descansar, sinó fabricar les hormones que necessiten per tenir sacietat, per tenir la gana, és a dir, per controlar el nostre pes. Per això la gent que menja bé i que dorm bé és gent que té un bon pes. En canvi, una de les conseqüències de la gent que dorm malament i que s'aixeca a picar durant la nit, que no menja correctament, és una persona obesa. Uh-huh. Per tant, això és molt important, seguir aquestes rutines que aconsellem. La dels menjars és una. La de fer exercici al dematí és també molt important. És el que feia el besavi, que anava amb l'as, el guarà, fins al tros. I jo havia fet això quan jo era molt petit, tant amb el meu avi com amb el meu enemic, que era el senyor Liberato de la Torre, que em portava al camp. I per això sé jo això, i per això ho tinc tan interioritzat, no? Ell esmorzava com un rei, perquè anava i a més això que ara està tan de moda, la cuina del quilòmetre zero, li donem una importància i sembla tot molt modern. I ell ja ho feia, no? Perquè anava a buscar doncs, l'ou que acabava, i jo recordo, el senyor Liberato anant a buscar l'ou de la gallina, anava a buscar el tros de pa al forn de l'Agustí, i menjava bé, i després anava caminant, i caminàvem 2 hores, ben bé, jo recordo, jo anava dalt del carro, però anava caminant, i després es passava tot el matí caminant, treballant sota el sol, amb un barret, parava per fer la migdiada, però tornava a menjar cuina de proximitat, que és el que li preparava l'àvia. Per tant, aquesta sincronització amb aquest ambient li donava salut, i això és el que pretenem en el nostre llibre i amb les normes que expliquem al final.
Has anomenat la migdiada. La migdiada és un fet també important.
Importantíssim. Carla, explica'ls-hi que tu
sí.
No l'has fet mai, Carla.
Vale. No, una mica estava, quan estaves explicant això del matí, no? Una mica per acabar la història, quin contrast és en un hàbit que seria pues, un treball més d'oficina, no? Que surts de casa. Evidentment tens uns hàbits de despertar molt rutinaris, però el fet de sentar-se en una oficina, en un espai interior, que no t'exposes a la llum, estàs impedint una activitat física, una exposició a la llum, i per tant perds tota aquesta informació tan necessària pels nostres rellotges, no? I una mica, una altra vegada, recordant aquests avis que ho feien molt bé, no? Bueno, i sí, efectivament, el tema de la migdiada. Sabem que el cos demana aquesta pausa, hi ha una necessitat fisiològica del nostre cos de descansar mitja horeta, un son superficial i curt, no? No és un son per cobrir doncs, una mica la privació de son que podem patir alguns que no dormin suficient a la nit, sinó que és un son complementari. Sí.
L'única petita diferència que comenta el llibre és que aquesta gent, precisament, que treballen en horari nocturn, pues segurament la migdiada l'haurien de fer una mica més llarga, sí. Possiblement.
Seria l'únic... Sí, molt recomanable. Uh-huh. Són casos especials, no? Això, cada cas s'ha de tractar individualment, però sí, en persones que fan torns és probable que sigui necessària una migdiada d'una hora i mitja.
Uh-huh. I aquest temps, és que el temps se'ns està tirant a sobre com sol passar en els programes, que això és una cosa que té el directe. Doncs una cosa que per acabar de tractar una mica els 5 hàbits que recomaneu en el vostre llibre a millorar, parlem una mica de que de cara al vespre i de cara al pas previ a les hores abans d'anar a sopar hem de tindre tot un seguit de coses en compte, com per exemple la no utilització d'unes eines que actualment tenim molt sovint a la mà, com són els telèfons, els tablets, els ordinadors, etc.
Totalment cert. Això és l'última part de la recomanació i el concepte és que el son no ve de cop, el son es prepara. I la manera de preparar el son és que a partir de 2 hores abans d'anar a dormir, normalment, o sigui, quasi 3, seria bo deixar d'utilitzar tot el que són pantalles, i no pels continguts, sinó per la llum que emeteixen. Si nosaltres recomanem soprar a les 8 o 8:45, com a molt, recomanem deixar d'utilitzar el mòbil, la pantalla, l'ordinador, tot això abans de sopar. I per què? Doncs perquè aquesta llum para la fabricació de melatonina. La segona cosa importantíssima és que després de sopar hem de realitzar una activitat que sigui relaxant i sobretot que no tingui relació amb la nostra feina. No podem tornar a començar a mirar els whatsapps, els joves a mirar els TikToks, perquè tot això els excita, la llum els fa que no fabriquin melatonina i per això els hi costa tant dormir. Per tant, recomanem que l'activitat que es faci, una magnífica és, per exemple, escoltar la ràdio, però no escoltar les notícies sobre la Covid, sobretot, això és prohibidíssim. Això s'ha de fer un cop al dia i ja n'hi ha prou, un cop al dia al matí i ja en tenim prou. Hem d'escoltar música, hem d'escoltar el Barça, hem d'escoltar el futbol, el que ens agradi, però que no tingui res a veure amb la nostra vida,
I si llegim millor en paper?
Evident, perquè aquests... La llum que emeteixen aquests... el que és el llibre digital, doncs també pot ser perjudicat. A més, llegir en paper és molt bonic, o sigui, cal fer-ho.
Molt bé. El temps se'ns ha tirat a sobre, no tenim més temps. Agrair-vos a tots dos que hagueu estat aquí a la nostra ràdio darrere dels telèfons per parlar amb els oients, perquè us puguin escoltar els oients de Ràdio Falset i qualsevol oient, perquè avui en dia estan a internet, es pot escoltar qualsevol persona. Si alguna altra vegada ens convé, ens posarem en contacte amb vosaltres.
Doncs ha estat un plaer i saps que sempre estem a punt.
Sí, Carla, digues.
Moltíssimes gràcies i molt contents d'estar a prop vostre.
Molt bé, doncs, una vegada més, agrair-vos que hagueu estat aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu. I must have
seen when he told me so. I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Ara us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca de la mà del Manel Sales. Adeu-siau i fins un altre. Silence,
better news.